4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aro Serén i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 13 d'octubre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, atenció perquè aquesta situació d'aiguats no s'ha acabat. Ja pluges de les últimes hores que han passat dels 300 litres per metre quadrat, per exemple, a la Ràpita, també al Mas de Barberans, a Amposta, més de 160 litres per metre quadrat, 190 a Tortosa. Pluges que a les Terres de l'Ebre, en algun cas i no oficial, han arribat als 450 litres per metre quadrat, una bestiesa. Doncs atenció perquè ja des d'ara mateix tornen les pluges per aquella banda, per tant plourà sobre mullat i no ho farà poc perquè estem pendents de fortes tempestes que hi ha al País Valencià que arribaran fins al sud de Tarragona. Ja al llarg de la tarda aquestes pluges s'escamparan més al nord i atenció perquè ja aquest vespre i nit les tempestes fortes abraçaran les comarques de Barcelona i de la Costa Brava, també cap a la Catalunya Central i al Pirineu. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, cada vegada més sideral. Atenció a aquesta matinada i el dimarts al matí a la costa de Barcelona, perquè encara hi plourà a bots i barrals. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, amb motiu del Dia Internacional per la Prevenció de Desastres Naturals, al Connectats parlarem del tema en profunditat amb el meteoròleg en Jordi Moré. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per fer balanç del que ens deixa el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem CIPO, entitat del tercer sector de Sabadell, i ho farem de la mà del seu gerent, Jordi García. Continuarem amb el món de l'empresa per descobrir almes libres handmade. Acabarem amb cultura per endinsar-nos en els dissabtes poètics de la mà d'Eloi Moya, director de l'Ateneu. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra Republicana de Terrassa ha iniciat una campanya de recollida de signatures per pressionar el govern de l'Estat perquè acceleri el retorn a la Casa del Poble. Dissabte, en el marc de la campanya a la Casa del Poble, per al poble, un grup de simpatitzants del partit ja van adequar l'espai desbrossant l'interior. Esquerra ha anunciat que, un cop recuperada la propietat, la seva intenció és cedir el solar a l'Ajuntament de Terrassa per convertir-lo en una plaça pública d'accés lliure destinada a activitats culturals i de memòria històrica. L'objectiu és que aquest espai torni a ser el que va ser durant la Segona República, un feu cultural al servei de la ciutadania terrassenca. La Casa del Poble va néixer durant la Segona República com a espai de trobada i organització per a les entitats culturals i socials de la ciutat. L'any 1939, acabada la Guerra Civil, l'edifici va ser confiscat per la Falange i va passar a ser propietat de la Delegació Nacional de Sindicatos. Durant dècades, Esquerra Republicana ha reivindicat la propietat. L'any 1999 va ser declarat en ruïna i finalment enderrocat el 2018, tot i que es va mantenir la façana.
Gràcies, Sergi. I ara anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Avui estem molt pendents del Banc Sabadell perquè avui se sabrà l'acceptació o no de l'OPA per part dels seus accionistes minoritaris. És una setmana clau per a aquesta operació i avui el Banc Sabadellenc coneixerà part dels resultats de les votacions que es van tancar divendres passat. Concretament, sabrà si els accionistes minoritaris van votar a favor o no de la OPA del BBVA. Els accionistes minoritaris suposen fins a un 30% del capital total de l'entitat i per això és important el seu sentit del vot. Tot plegat quan s'espera que divendres la Comissió Nacional del Mercat de Valors doni a conèixer el resultat final d'aquesta operació.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Els organismes que representen legalment els ocupants del B9 han presentat aquest dilluns una denúncia a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat perquè el jutjat torni a valorar l'ordre d'entrada a l'assentament que de moment no els consta que s'hagi demanat. Segons els advocats, l'Ajuntament de Badalona incompleix les garanties en un desallotjament col·lectiu en no proporcionar una alternativa habitacional. El Sindicat d'Habitatge de Badalona, la plataforma Badalona Acull, la Fundació CEPAI Miridia han explicat en una roda de premsa a les portes del recinte que es tracta d'una denúncia sense precedent, ja que és la primera que s'interposa a Catalunya en aquesta oficina. I és que, segons Mireia Salazar, advocada d'Iridia, l'executiu badaloní vulnera la llei 19-2020 d'igualtat de tracte i no discriminació. En aquest sentit, i abans de conèixer el pronunciament de la Generalitat, han sol·licitat mesures provisionals per suspendre cautelarment el desallotjament. Amb aquesta demanda, l'oficina haurà de fiscalitzar i investigar l'actuació de l'administració pública durant el procediment. L'escoltem.
En vista d'aquestes pràctiques que evidencien un racisme institucional i estructural que l'Ajuntament de Badalona en fa veu, no?, i en fa ressò, demanem a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació que obri un procediment d'investigació, assessori a les víctimes, és a dir, a les persones residents del B9, per tal de reparar-les i acompanyar-les, i en aquest context sancioni, si escau, a l'Ajuntament de Badalona per la perpetració d'aquestes pràctiques discriminatòries.
Recordem que l'antic equipament escolar va tancar les seves portes el 2011. A partir del 2023, el B9 es va convertir en un petit assentament que, amb el pas dels anys i el desallotjament de diverses naus ocupades, ha arribat a plegar les 400 persones actuals. El 2024, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per desocupar-lo. Paral·lelament, l'any passat també va començar el procediment judicial per impedir-ho.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa a l'actualitat del Prat, que és el que destaca avui, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. A la Prat Empresarial, Prat Gran Comerç, el Gremi de Restauradors i Junts per Prat interposaran un recurs contenciós administratiu contra la modificació de l'ordenança fiscal que regula la nova taxa de recollida i gestió de residus comercials. En un comunicat fet públic al web del Prat Empresarial, les quatre entitats asseguren que la taxa és abusiva i desproporcionada i alhora afegeixen que consideren que perjudica, diuen, greument el teixit econòmic, comercial i de restauració del municipi. El document, a més, obre la porta a noves adhesions, però les condiciona a un acord unànime de les quatre entitats que han rubricat aquest acord de col·laboració. L'Ajuntament ha declinat de moment fer declaracions sobre aquest anunci.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Greu accident durant la matinada de divendres a dissabte a la carretera de Sentmenat dins del nucli urbà de Castellà del Vallès, amb l'impacte d'un turisme contra diversos elements de la via. Segons va informar la policia local de Castellà, un vehicle amb 5 ocupants, 3 d'ells menors d'edat, va impactar contra diversos elements de la via, obligant a la intervenció del SEM, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Al voltant de les 5 del matí de dissabte, el vehicle, un Volkswagen Touareg, es va emportar pel davant dos fanals, dos arbres i una senyal de trànsit, fent caure també part de la paret del pàrquing del lateral del carrer. El cotxe va quedar bolcat i els bombers de la Generalitat van haver de treure els seus ocupants, amb el resultat de dues evacuacions urgents a l'Hospital Taulí de Sabadell, on una d'elles, menor d'edat, encara continua ingressada amb ferides de consideració. Segons informen, els bombers van haver de retirar diferents objectes de la via amb dues dotacions, l'excés de velocitat i la taxa d'alcohol del conductor, que no tenia permís de conduir, són les dues possibles causes d'aquest accident localitzat a l'alçada del número 71 de la carretera de Sentmenat, gairebé a la cantonada amb el carrer Bonavista.
Gràcies, Albert. I ara tancarem amb la crònica de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
Des de fa més d'una dècada hi ha una associació de Sant Cugat que fa possible el que no ho sembla. És Rodamunt, que el diumenge 21 de setembre va fer realitat el somni de l'Eduardo amb una fita sense precedents, pujar i baixar del volcà del Teide amb una cadira de rodes. Juan Carlos Vázquez és el president i un dels fundadors de l'associació Rodamunt.
Sempre ens pregunten per què ho fem, sempre diem perquè tenen drets. I això potser queda en la teoria, com tantes coses. Hauríem de fer, hauríem de millorar, però ho hem de fer. I si no ho fem, doncs ens quedarem al sofà dient és una lluita que s'ha de fer. I si no la fem, doncs ens quedarem en el pla de la teoria, i que bonic seria un món si tots agafem el carro i tiréssim. No, tirem.
Com a santcugatenc, Juan Carlos Vázquez no amaga l'orgull que li genera veure com una entitat de la ciutat és capaç de tirar endavant projectes d'aquest abast.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Avui és el Dia Internacional per la Prevenció dels Desastres Naturals, uns fenòmens que, malauradament, cada dia són més habituals. A Ràdio Castellà, l'Oriol Ferran parla de seguida amb un expert meteoròleg per saber per què han augmentat en els últims anys i com els podem prevenir. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui, 13 d'octubre, se celebra el Dia Internacional per la Prevenció dels Desastres Naturals, una jornada per reflexionar sobre com podem reduir els riscos i impactes dels fenòmens externs. Per parlar-ne, avui ens acompanya un expert en meteorologia, Jordi Moré, amb qui parlarem de com prevenir i minimitzar els efectes dels desastres meteorològics com la Dana, que va colpejar València l'any passat. Jordi Moré, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem una mica pel principi. Què entenem per desastre meteorològic?
Bé, aviam, un desastre meteorològic entendria doncs, un fenomen meteorològic que ha tingut un impacte fort, important, no? De fet, des de la vessant del que seria la meteorologia, el que es fan són avisos de situacions meteorològiques de perill. És a dir, quan hi ha algun determinat fenomen meteorològic que pot comportar la superació d'algun llindar establert i que aquests llindars venen fixats normalment per protecció civil, doncs llavors es fa aquesta alerta per tal de que les autoritats competents doncs, puguin prendre precaucions o puguin desplegar aquells dispositius que creguin necessaris que s'han de dur a terme per estar preparats per aquella possibilitat de superació d'aquell determinat llindar. Però des del punt de vista de la meteorologia, doncs, el que fem és això, pronosticar quin és el fenomen que es pot donar si s'ha de superar aquell llindar, però després qui desplega tot el dispositiu ja seria competència de protecció civil.
I a casa nostra, quins podríem dir que són els fenòmens més greus que poden succeir o que poden tenir conseqüències més greus?
A casa nostra, típicament, serien les situacions de pluja, la pluja intensa, pluja sobtada, grans aiguats, inundacions, també ventades, la situació de vent fort que provoca doncs, la caiguda d'objectes, d'arbres, per tant, també és un dels fenòmens que es poden produir. Però n'hi ha d'altres, no? També pedregades, per exemple, o en situacions de neu per l'impacte que poden tenir. Les situacions de nevades doncs, són molt poc freqüents i en aquest context de canvi climàtic doncs, cada vegada ho són menys, però vaja, també se n'han donat i per tant doncs, són situacions que cal tenir. És a dir, que tenen un impacte important, però després també hi haurà altres situacions que potser no són tan sobtades o no són tan visibles no? En el temps, és a dir, que no es donen en un moment concret, sinó que són potser que es van coent més a foc lent, no per dir-ho d'una manera, com potser podria ser la sequera, no? La sequera que hem tingut, no? Que és un fenomen que no dius demà tindrem sequera, no? Sinó que és un fenomen que es va donant de forma acumulada en el temps fins que arriba un moment que es noten els seus efectes, no? Per tant, també seria un altre tipus, no de situació meteorològica, perquè ja no seria un pronòstic, sinó que seria l'efecte d'haver tingut un període de temps molt sec i perllongat, però bé, que també seria una situació amb un impacte important, no? Les sequeres, i després també onades de calor, no? Per exemple, les onades de calor, que cada estiu doncs, són més freqüents, any rere any, també més intenses i persistents, i que tenen efecte sobretot per la salut. Eh? Segurament no és un fenomen com un aiguat o com una pedregada, però sí que pot produir doncs, això, doncs, que hi hagi un impacte a salut més important amb la conseqüència, doncs, no ho sé, de possiblement de que hi hagi més gent afectada per cops de calor, que hi hagi gent amb malalties cròniques, doncs, amb els quals notin, doncs, que aquelles calorades els hi provoquen més problemes. Per tant, doncs, veiem que hi ha tot un reguitzell, de fenòmens meteorològics o de situacions relacionades amb el temps i el clima, que són, doncs, susceptibles de produir un impacte en el nostre dia a dia.
En aquest sentit, com comentaves, tant en la sequera, les onades de calor, les ventades, les pedregades, el canvi climàtic s'ha vist com en els últims anys, no? Tots aquests fenòmens s'han anat tornant més greus o més virulents en aquest sentit. Hi ha marxa enrere?
És difícil de dir-ho. Segurament no, en el sentit que, o com a mínim una marxa enrere, que no puguem dir, mira, d'aquí 10 anys estarem com estàvem fa 30 o 40 anys, no? Això es veu bastant improbable, no? Per no dir quasi impossible. Sí que som a temps de que possiblement no vagi, no s'agreugi tant aquest canvi climàtic, que de fet ja l'hem notat, no? Vull dir que no és una cosa que diguem, no, és que ens hi trobarem, és que ja el percebem, ja notem aquests impactes i que, per tant, el que podem fer ara és intentar que no vagin a més, és a dir, que poder-los aturar una mica en el context actual, no?
Una mica ja ho comentaves, però en quin punt creus que estem pel que fa a la prevenció i la capacitat d'anticipar-nos a tots aquests fenòmens, no tant les sequeres, que com deies no és un dia per l'altre, sinó si unes grans tempestes o una dana com la que va succeir a València l'any passat?
Doncs bé, amb aquests fenòmens així més concrets, no més puntuals, és a dir, que són com més sobtats, d'una banda tenim que cada vegada disposem de previsions meteorològiques més acurades, és a dir, les previsions sempre són això, una previsió, per tant hi ha un marge d'incertesa, i aquest marge d'incertesa doncs s'ha de gestionar, s'ha de tractar. És a dir, és difícil, no?, a vegades poder predir amb una total exactitud que demà o d'aquí 3 dies en aquesta població cauran 200 litres en 3 hores, no? Però sí que, en canvi, aquestes eines que tenim per fer les previsions meteorològiques ens poden indicar una probabilitat alta que d'aquí 2 o 3 dies, en una regió determinada, doncs, es pugui superar aquesta intensitat de pluja tan elevada que comentava, no? Això ho podem saber cada vegada amb més certesa. També tenim eines de seguiment meteorològic, no?, que cada vegada ens permeten donar una informació a temps real més acurada. És a dir, ens podem anticipar un parell o 3 dies vista de cara a fenòmens potencialment perillosos, però, a més, quan s'estan produint, tenim cada vegada, doncs, més eines per fer un seguiment a temps real de on estan afectant concretament aquells aiguats que sabíem que hi havia una probabilitat alta, però que quan s'estan donant sabem exactament on s'estan produint, no? Per tant, en aquest sentit, com a eines de previsió i de vigilància meteorològica, doncs, any rere any van millorant, no? Es disposen d'eines més bones, més complertes, i per tant, a la que veiem amb 10, 20, 30 anys enrere, es nota, doncs, notem, doncs, aquesta millora substancial. Ara bé, sempre hi ha aquest marge d'incertesa que comentava abans i que s'ha de saber gestionar i que a vegades no és fàcil. No és fàcil, per exemple, quan hi ha un avís de potencials aiguats, prendre determinades mesures per protegir-nos quan aquestes mesures tenen un impacte al dia a dia de la gent, no? Estic parlant de que si cal tancar escoles, tallar carreteres, doncs lògicament tot això s'ha de sospesar molt bé perquè té un impacte al dia a dia de moltíssima gent i per tant, doncs, a vegades costa d'entendre quan s'han pres determinades mesures i potser en aquell lloc no ha passat gaire res, no? Llavors això, doncs, és complicat. Això per una banda, però després també hi hauria la part segurament on hi ha molt a recórrer i és una mica més la planificació del territori, no? Situacions de grans aiguats, evidentment quan plou molt, doncs segur que poden provocar avingudes d'aigua, inundacions baixos, el que sigui, però està clar que quan estem parlant de llocs on possiblement s'ha urbanitzat en zones inundables, Doncs bé, clar, això l'impacte és molt més greu, no? de tot plegat. I a vegades en aquestes situacions meteorològiques ens trobem que, és clar, que hi ha zones que potser s'han inundat fa 100-200 anys, no? La gent no ho recorda, la gent no ho té present, s'urbanitza, es fan carreteres, es fan construccions, i al cap d'un determinat temps doncs, allò es torna a inundar amb les conseqüències greus que això implica. No? Per tant, doncs, per una banda, crec que la vigilància meteorològica, la previsió meteorològica va millorant, sempre amb aquest marge d'incertesa, i també cal doncs, això, aquestes mesures de protecció, de desplegament d'actuacions de prevenció i, sobretot, de planificació territorial, doncs són coses que també cal treballar i que és complicat, no? Que quan una zona està edificada de fa més de 100 anys, doncs de desfer això, no? Per tant, com a mínim tenir-ho present, que són zones que es poden segurament inundar més fàcilment, és a dir, o potser no cal superar aquests llindars tan extraordinaris, però bé, vull dir que són una mica, doncs aquesta, una mica la fotografia de tots els elements que hi intervenen, no?
Ah, sí, un dels episodis més greus que tenim tots al cap va ser la Dana, que d'aquí poc bueno, complirà un any, que es va produir a València. Ens pots explicar breument què és una Dana i exactament què va passar aquell dia?
Una Dana és l'acrònim d'una depressió aïllada a nivells alts. A nivells alts vol dir de l'atmosfera. Què vol dir això? Perquè hi hagi pluja, perquè hi hagi núvols, grans núvols, necessitem que hi hagi això, una zona d'aire fred en altura i sobretot aportació d'aire més càlid i humit en superfície, que és el que fa que creixin aquestes grans tempestes. No? Quan hi ha una dana, el que tenim és que tenim un embussament d'aire fred, el que es deia abans una gota freda, ho tenim despenjat de la circulació atmosfèrica general, i això és una zona, una àrea, que no sempre, atenció, perquè això és important, al llarg de l'any tenim més d'una dana que ens afecta, però no totes les danes acaben produint aiguats. De fet, una de les coses que es va, diguéssim, fer pensar d'utilitzar aquesta nova nomenclatura és que el terme de gota freda era un terme que ja la gent associava molt a inundacions, a aiguats, no? I la gota freda doncs, es va creure de buscar un altre nom, per exemple, la dana, que ve a ser el mateix, el que passa que és un terme molt més tècnic, aquest de dana, i que des dels meteoròlegs ho tenen molt clar què és, quina situació és, però que segurament arrel d'aquests dels aiguats de València, segurament ara quan sentim a parlar d'una dana ja ens ve al cap inundacions, no? Automàticament, no? És normal, però no sempre ho provoquen. Una dana és això, un embussament d'aire fred que s'ha despenjat a latituds més baixes i això és una zona favorable que puguin haver-hi aquestes grans tempestes, que no vol dir que s'hagin de produir, però que sí que és una zona propícia. El que va passar a València és tenim aquesta dana i tenim la formació de tempestes que són persistents, és a dir, tempestes que es formen en un lloc, descarreguen, se'n torna a formar un altre al mateix lloc, i així durant 2, 3, 4, 5 hores, de manera que acumulen unes quantitats d'aigües excepcionals, fenomenals. No? Llavors, una dana és això, un embussament d'aire fred que s'ha despenjat. La dificultat que implica és que és una bossa que no segueix a la circulació atmosfèrica general, per tant, té un comportament de moviment força erràtic, força complex, i això fa més difícil la seva prevenció. És a dir, nosaltres sabem que s'ha format, sabem que pot produir aquestes tempestes fortes, però sabem precisió cap a on es mourà, quines zones afectarà més o menys, això és una de les coses més complexes o complicades de pronosticar. No? De les properes hores, aquesta dana cap a on es mourà i, per tant, quines comarques o quines poblacions afectarà. És una de les coses que ho fa més difícil que no pas, per exemple, pronosticar el pas d'una borrasca o d'un front, no? El qual segurament segueix un règim molt més predictible.
Ah, s'ha parlat molt en aquest sentit en el que dius de que era molt difícil de prevenir. S'ha parlat molt de si es va actuar bé o es va actuar malament durant aquelles hores. Des del teu punt de vista, què es podria haver fet millor per evitar els centenars de morts que es van produir a València?
amb el coneixement que jo tinc, eh? Vull dir que és una, diguéssim, segurament el que ha arribat a la majoria de persones a nivell informatiu, eh? El pronòstic era bo, el pronòstic meteorològic d'aquella situació era bon, és a dir, s'havia alertat de la possibilitat de que hi haguessin aiguats importants. És una zona on, malauradament, han passat altres aiguats, és a dir, és una zona en la qual s'han produït episodis de pluja molt severa, molt intensa, amb grans acumulacions en poca estona. Per tant, és una zona que se sap que es poden donar aquests fenòmens. I llavors, segurament, aquí el que va fallar més és temes de prevenció, és a dir, de prendre mesures perquè aquesta situació tingui l'impacte mínim possible, malgrat saber que en situacions d'aquest tipus tan severes segur que tindran impacte i segur que hi provocaran danys. Ara bé, sempre s'han d'intentar minimitzar i segurament aquí hi ha un problema de planificació territorial, de construccions en zones inundables, zones de rieres, lleres de rius, per tant, doncs, en una zona en la que de tant en tant passen aquests fenòmens, doncs és realment complicat, no?, de jugar una mica en foc, vaja, d'arriscar-se a construir o edificar en zones que potser sí que el període de freqüència de cada quan passa això no és molt freqüent, però que se sap que de tant en tant passa i que passarà, i que possiblement en aquest context de canvi climàtic possiblement encara es donarà més freqüència. Per tant, el tema de planificació i també de les mesures segurament és on el que va fallar més en aquest episodi que comentaves.
Doncs Jordi, moltes gràcies. Esperem que aquesta conversa i aquest Dia Internacional serveixi d'alguna manera, doncs, per conscienciar la societat sobre el perill d'aquests fenòmens i desastres meteorològics. Moltíssimes gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, avui és dilluns, i a aquesta hora obrem una finestra a l'opinió, però parlem d'esports, ho fem cada dilluns a aquesta hora. Per tant, saludem els nostres tertulians d'avui. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa, bona tarda.
Hola, Carme, què tal? Molt bona tarda.
Quin ímpetu, nen, que és dilluns, eh? Tota l'energia del món, eh?
Home, totalment.
Molt bé, molt bé.
Totalment. No, et dic la veritat, ha sigut... Ara ja veuràs, ara...
Ara farà xof.
Sí, sí, sí. No, la veritat és que... Mira, força bé. La veritat és que per ser dilluns,
per això.
Saps que hi ha una setmana que és el dimarts tonto o el dilluns tonto, no? Doncs segurament serà el dimarts.
Mm. A veure, què tal respon el Raül Chao, que el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Bé, també?
Hombre.
Bé, no? Sí, estem dilluns, seguim sumant, doncs sempre positiu, no? Com diria Toixac, sempre positivos, nunca negativos, no? Doncs això.
Ah, però aquest no era Bengal?
Però també el deia, no, Toixac, potser, o era Bengal?
Jo no me'n recordo.
Toixac era el de los elefantes, no? Com era jo? Los
elefantes. Sí, és veritat. Sí, és veritat.
Vinga, molt mira, anem a saludar una persona que té molta memòria i que ens pot ajudar en qualsevol cas. És l'Eduard Pomares, soci del Barça,
hombre,
el nostre tercer tertulià i el gurú d'aquesta tertúlia esportiva. Eduard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carme, bona tarda a tothom.
Hombre, bona tarda.
Benvingut a tornada.
No cal que m'aplaudiu.
No, ha vingut públic només... Per rebre com es mereix el gurú.
Escolta, mira, el podem felicitar, que és el seu sant avui, no? Sí? Oh.
Moltes gràcies. Ah? Moltes gràcies per recordar-vos. Tot i que de sant no tinc res, eh?
No, tranquil. Bé, tu te'n recordes això que comentàvem ara? Si era Toixac o era Bengal?
Home,
tu...
era Bengal, segur.
Sí, sí.
Era Bengal, segur. A les acaballes de ser entrenador del Barça, quan se les va tenir amb l'Òscar García.
Ah. Sí, Junyent.
Sí, correcte.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, senyor.
Sí, sí. Sí, sí, era el que dèiem de Toixa, que era el que va dir d'uns animals, de lo de los cerdos i tot això, sí, sí.
Quines males puces que gastava en aquella època, eh? Suposo que li empipava bastant, segons quines preguntes per part de la premsa.
Periodísticament, època durada, eh? Periodísticament no t'avorries pas, és a dir, venia un president, és a dir, era show i del bo.
Hi havia el Clemente també, no? El Javier Clemente.
Ui, sí.
Quan obria la boca pujava pa.
Home, aquest senyor va ser qui va dir que les dones no podien jugar a futbol o una cosa així?
Sí, sí, sí. Bueno, però sí, no fa gaire que ho va dir, eh?
Mm. Encara avui dia ho deu pensar.
Sí, sí. No, segur que ho pensa. Venim d'on ve.
Va, per sort ja no...
Vinga, aprofitarem que tenim avui a un soci del Barça a la tertúlia per parlar precisament d'aquest malestar que sembla que hi ha entre la massa social, perquè ja s'han lliurat els abonaments, o sigui, s'han posat a la venda, no s'han lliurat, s'han hagut de pagar, imagino, i això ens ho confirmarà l'Eduard, entre els socis del Barça que ja tenen, diríem, tot el seu abonament pel que resta de temporada, tant si és el Lluís Companys com si és el nou Spotify Camp Nou. Però què ha passat? Què ha passat? Ha passat que s'han incrementat els preus dels abonaments. I això encara és possible que hi hagi una altra pujada, no, Eduard, pel que tu pronosticaves?
Aviam, d'això, si no recordo malament, em van parlar amb l'última tertúlia que vaig participar, no sé si faran 3 o 4 setmanes, no? Que parlàvem que s'havien d'anar traient entrades puntualment, sí, perquè no hi havia el pas i tot això. La setmana passada sí que vam rebre la notificació de que ja podríem treure el pas de temporada, que seria compaginat entre el que queda de Montjuïc i el Camp Nou. Aleshores, dit això, els preus sí que s'han incrementat entre un 10, crec, i un 34%. Però això ja va amb la línia que havíem comentat amb tertúlies anteriors.
L'any passat?
Jo crec que el Barça el que està d'alguna manera preveient i posant-nos en antecedents és que quan tornem realment al Camp Nou ens fotin la pujada important.
Ja, o sigui que a banda d'aquesta hi haurà un altre increment, o sigui que...
Jo entenc que sí. El preu de la tribuna d'ara, si no recordo malament, jo parlo de memòria perquè jo no tinc localitat de tribuna, crec que no arriba als 1.000 euros. I l'última temporada del Camp Nou em van pagar 1.200. Per tant, encara estem per sota. Però hem de tenir en compte que aquest abonament compartit entre l'Olímpic i el Camp Nou ja no contempla els partits que s'han jugat fins ara. Aquests els hem hagut d'anar pagant un a un.
Sí.
M'explico? Sí. Per tant, ens anirem pràcticament al mateix preu. No ho sé, és una situació bastant complicada. Més que res, és per la desinformació, perquè nosaltres, com a socis...
Us ho heu trobat?
No, és que ens enterem d'un dia per l'altre, i a més, amb els plaços molt curts per poder-ho sol·licitar. Sí. És a dir, jo vaig rebre la comunicació com a soci que podia renovar el carnet el dimecres, però tenia de temps amb prioritat fins dijous a les 10 del matí. Per tant, si vades, ja no ho tens. I clar, nosaltres perquè potser encara estem bastant connectats, no? Internet i correus, etc. Però hi ha gent més gran, doncs, que segurament l'agafaran més per sorpresa, no? Uh-huh. I jo crec que el Barça el que està buscant és això, d'alguna manera, no mirar tant pel soci com històricament ha fet. Ja, és una qüestió de calés.
Sí, sí.
Si a l'Olímpic caben 50.000 persones i som 16.500 abonats, vol dir que hi ha 34.000 entrades que s'han de vendre. I els preus de les entrades de l'Olímpic no són barates. El dia del PSG
valia
520 euros.
Ja, ens interessa que hi hagi aquesta rotació de... O sigui, que no hi hagi un abonat que habitualment té aquest seient, sinó que aquestes entrades les pots posar en diferents variables, segons el partit, segons la importància...
I el preu que vulguis.
Correcte.
Sí, sí, I el preu que vulguis, perquè estem parlant de les tribunes, però és que si parlem de les butaques aquestes, que cada vegada n'hi ha més a Montjuïc, jo he comptabilitzat 7 blocs de seients. Estem parlant que van dels 1.250 als 1.800 euros.
O sigui, les han tret dels cines. No sé...
Perdona?
Les han tret dels cines, jo crec, i les van posant al...
Sí, bueno, jo crec que al Parc Vallès ja no hi ha butaca del cine.
No, de veritat.
És com el cinema
no, del segle,
no?
Segle XXI.
Que portar la cadira a la casa.
Torres del segle XXI, sí.
No, però bueno, parlant en sèrio, o sigui... I a més, hi ha una... una no transparència amb el Barça, perquè és que no publica cap dels partits la recaptació que fa. I jo crec que el Barça se'n va a recaptacions d'entre 8 i 12 milions d'euros cada partit.
Ho té clar.
Sí, sí. Jo tinc dues preguntes. La primera, que això respecte al soci del Barça, clar, si tu vas anant pujant progressivament la quota, al final no s'acaba notant tant. Però si tu tornes al Camp Nou i tens un increment possiblement del 60%, que és al final el que acabarà passant, perquè si ja t'han pujat un 30%, al final t'acabaran pujant un altre 30%, que serà un 60% en total, doncs la gent possiblement ja criticarà, però si ja vas com progressivament preparant el terreny, possiblement el cop no és tan fort, no? I respecte a això, i respecte al que has comentat del públic estranger, perquè al final qui compra l'entrada en gran part és el públic estranger, perquè els preus que són gairebé prohibitius per anar a una família gairebé sempre al teu estadi, hi ha un cas que és, per exemple, el Madrid de bàsquet, fa uns anys que ja no pot haver-hi més socis, i aleshores el que fan és, doncs, la gent que va al partit ha d'anar a comprar l'entrada. D'aquesta manera estan triplicant el que guanyen normalment amb l'abonat, perquè clar, un abonat del Camp Nou, imagineu-vos que són els 1.000 euros que deia abans, doncs clar, potser l'entrada costa 25 euros una entrada mitjana. Clar,
sí, bueno,
quan,
és que
veus,
jo volia...
quan veus l'entrada quan veus l'entrada normal de partit, que et costarà 50, 60 o 200, aleshores imagina't el que està perdent el club amb els socis, no?
Mira, és el que estava dient el company. Us posaré un exemple del dia del Paris Saint-Germain. Nosaltres vam poder treure l'entrada dos dies abans i ens va costar una localitat de gol segona graderia 15 euros. ¿Vale? El veí del costat, que era una parella que venia de Los Angeles, em va pagar 270 per cada localitat. Seient del costat, eh? El seient del costat, eh?
Com si fos una final de la NBA.
Mm. Sí, però el dia del Girona, aquest dissabte, la tribuna val 240 euros, eh? Pel públic en general.
Però fixeu-vos una cosa, que a mi és el que més em... Clar, com s'està venent molt la tornada al Camp Nou, suposo que llista d'espera serà interminable per la gent que pugui anar o vulgui anar per primera vegada al Camp Nou. I això també s'estan aprofitant. De dir, no, si tu no compres el carnet, ja ho comprarà una altra persona. Perquè segurament molta gent vol anar al Camp Nou. I aquesta és la situació que el que està fent és que cada vegada l'afició doncs estigui més enfadada o fins i tot...
Es desentengui més. Clar. A veure... Qui té prioritat de les entrades del passe de temporada del Camp Nou quan hi anem són els 16.000 i escaig abonats que han anat a Montjuïc els dos últims anys. Però clar, què passarà amb la resta de socis? No oblidem que el Barça té una massa social de més de 125.000 socis i a part dels 16.000 de Montjuïc són 80.000 més que tenen abonament, que ha quedat paralitzat des de les obres. Però aquests 80.000 poden renovar la seva localitat en el moment que vulguin.
Ja, però jo una pregunta que tinc és, en el moment que ja tota l'activitat del Barça es concentri al nou Spotify Camp Nou, penses que hi haurà socis que no renovaran el seu carnet perquè consideren que els preus s'han desorbitat?
Home, sempre hi haurà baixes, sempre hi haurà baixes, això no estic convençut. El tot és saber quin serà aquest increment. A l'Spotify, al nou camp, em penso que seran 110 o 112.000 localitats. Al Barça són, abans tenien 95.000 socis amb dret a cadira. Per tant, la pregunta per mi és, aquesta diferència que són 15.000 localitats, com la gestionarà el Barça? Donarà prioritat a les llistes d'espera dels socis que porten 10 i 12 anys esperant o les posarà directament a la venda per cobrir les despeses que està tenint ara, o sigui, els ingressos que està tenint ara a Montjuïc?
Aquesta és la pregunta.
O sigui, està tot bastant complicat.
Sí.
No sé si m'he explicat prou bé, però...
Oh, i tant. Sí, jo...
Com a gurú t'aprovem tot el que dius.
Vaja, gràcies.
Vinga, entrem en el terreny futbolístic i ja sabeu que ara hi ha els compromisos de seleccions, que va ser dissabte, sí, que es disputava
dissabte, sí,
el primer dels dos partits que corresponen a aquest mes d'octubre de la selecció. Però, clar, és que el més notori, el que més ens crida l'atenció, són aquesta retaïla de baixes que es van produint. I són unes quantes, sobretot pel que respecta a jugadors del Barça que han anat amb la selecció. Però us he de dir una cosa, que també toquem fusta, perquè un jugador que habitualment es lesionava i es lesionava greument, està resistint i està jugant molts minuts, tant al Barça com amb la selecció. I m'estic referint a Pedri.
Sí, és un jugador que s'ha d'explicar bastant bé el seu cas, a nivell nutricionista o al nivell que sigui, perquè, clar, des que van fer-li un estudi a nivell de cos de què necessitava el jugador, Pedri des d'aquell moment no s'ha tornat a lesionar, o si s'ha lesionat ha sigut la típica sobrecàrrega o coses d'aquestes, no? Aleshores, crec que això és molt positiu pel jugador i estar, bueno, des de la temporada passada està possiblement al seu millor nivell de futbol de la seva vida, no? I el tema de les lesions és que, o és un tema que recurrent que estem comentant en aquesta tertúlia des de fa anys, no? Que si cada 3 dies estàs jugant a futbol, al final t'ha de venir la lesió, no? És a dir, el cos humà és...
Té límits.
És un cos humà i té límits, evidentment, i aleshores, ostres, Ferran, Olmo, Hausen, algun més que, bueno, sense Nico i sense Lamin, ostres, és que estàs patint que possiblement tens 6-7 jugadors que haurien de ser titulars, que no estan que estan fora de combat, i no només aquí, sinó que veus altres seleccions i que estan sense la unitat amb jugadors importants, no? Aleshores, si l'espectador que paga la seva entrada vol veure Espanya sense la Mini Nico, doncs jo crec que no. Què vol veure Alemanya sense Birch? Home, jo crec que no. Aleshores, qui surt perjudicat? L'espectador, perquè això és inaguantable. És a dir, que es puguin jugar cada 3 partits, això no és sa ni per ells ni per nosaltres.
I un soci del Barça com ho veu, això?
Home, aviam, jo tinc una opinió molt particular.
A veure.
Jo, com a soci del Barça, si fos president, quan fiqués un jugador, li faria firmar una clàusula que no pogués anar a la selecció espanyola. Això d'entrada.
Ostres.
Vull dir... Jo estava fent
el Catalunya,
selecció
sí, per exemple. Jo espero obrir sí, el debat, eh?
Sí, això sí. Vale. Catalunya sí.
Era però... per buscar la polèmica només, eh? No, per res.
No, polèmica cap, estem d'acord.
Ja, ja ho sé, ja ho sé.
Jo no cediria ni un jugador a la selecció espanyola, ni un.
I els, perquè, que, i els estrangers que té el Barça que juguen amb les seves seleccions?
Sí, cap problema. Però és molt senzill el meu raonament. No, és molt senzill el meu raonament. Perdoneu. Tots els seleccionadors espanyols exprimeixen al màxim els jugadors del Barça.
Perquè són bons.
Clar, són bons.
Vale? Sí, però sí, els exprimeixen. I ja no me'n vull anar amb un exmadridista com l'Ancelotti a Brasil. L'anterior parón de seleccions va cremar amb el Rafinha. I mireu com ha acabat el Rafinha.
Sí,
va alliberar tots els jugadors brasilers del Madrid. Si això no és manipulació, ahí lo dejo.
Jo el que crec és que amb el tema de les seleccions sí que s'ha de fer un... S'ha de replantejar totalment el tema del calendari, perquè el que no és normal és, doncs, aquesta sobrecàrrega de partits, i després també el tema de les finestres de partits internacionals. Jo crec que s'hauria de fer com el bàsquet, quan es disputa una competició de classificació, doncs tot en un mes, sense aturar la competició, i amb un descans en condicions, no que a vegades comença la competició 2-3 setmanes, tens la gent enganxada amb la lliga casolana i després, pam, aturada les seleccions. I clar, ostres, això... I després viatges interminables, clar. Si tu estàs intentant fer un calendari amb el tema viatges i amb el tema tal, jo poso, per exemple, dos situacions o una situació que aquest cap de setmana s'ha viscut aquí a Terrassa, no? Hi ha dos jugadors del Sant Cristòbal que són internacionals amb Andorra. Imagineu-vos el perjudici que és per un equip de tercera federació, com és el Sant Cristòbal, quedar-se sense dos jugadors de la selecció d'Andorra, com són Cervós i Mas Llobera. O sigui, clar, dos jugadors importants. Imagineu-vos el que és això. O sigui, jugadors que no viuen d'això, que treballen i que juguen. O sigui, imagineu-vos el que significa per aquests jugadors també, en general, el perjudici que pot ser.
Bueno, i tenim el cas de segona divisió, que és el tema recurrent any rere any, no? És a dir, que no s'atura, no, crec que és l'única lliga de les segones divisions a nivell europeu que continua, quan possiblement sigui la lliga amb més internacionals a nivell europeu, i que després, quan estàs jugant al play-off per pujar a primera divisió, veus que els teus millors jugadors se'n van amb les seleccions i tu has de pujar, diguem, amb la unitat. Bé, coses superlògiques dintre del model de negoci del senyor Tebas, que com sempre, que és un gran pensador, que se'n vagin tots als Estats Units, que se'n vagin tots al Japó, que se'n vagin tots a Aràbia, menys aquí, no?, que som la gent que paga, però bueno, tenen els seus presidents que mengen, que van darrere d'ell i aquestes coses, i tothom a callar, i així funciona la vida, no? Per això es celebra que hi hagi jugadors com De Jong que critiquin el partit de Miami, que és una porqueria, que siguin dels jugadors implicats, i que estaria bé que els jugadors del Barça i del Villarreal sortissin en massa a dir no juguem. És a dir, no juguem, és una adulteració de la competició, de les més heavies que hi ha hagut. I si seria l'Atlético Madrid o el Madrid o el Sevilla o el Betis, seria el mateix. És una adulteració de la competició. I si a la Porta o el senyor Mercadona o el senyor Tebas decideixen que això es fa, doncs, ostres, jo sóc un altre equip de la Lliga, i quan juguem de visitant dic no, va, anem cap allà, que tinc unes penyes que volen que juguem allà.
Però penseu
el motiu és adulterar...
Sí, però penseu una cosa, la Porta es va obrir amb la Supercopa. Ara s'afegeix un partit, però és que això serà comptagotes, i al final què haurem d'anar a veure els partits? A on? O els haurem de veure per la tele, únicament? Pues mira, perquè faran un repartiment pel mapa mundi, que al final...
Sí, el problema de la Porta... I aquí vull saber la resposta del soci, del Barça, és, ostres, va començar el seu mandat amb antifederació, antilliga, anti-UEFA, i ara està al costat de tot, no? Quan cada vegada surten més coses estranyes, com per exemple avui ha sortit de la informació de Cercat que van agafar l'empresa aquesta turca sent la pitjor valorada. Correcte, imagineu-vos el que van fent, sí. No? Aleshores, per què?
La pitjor valorada pel propi Barça, eh?
Exacte, és a dir, que és el més estrany de tot. Te'n vas a la UEFA perquè després puguis jugar al Camp Nou, perquè és l'únic equip del món que, per exemple, l'Atalanta, que no va poder jugar al seu estadi, que va jugar a San Siro, per causa de les obres que havien de fer al seu estadi. L'any passat el Girona no va poder ocupar 4.000 o 5.000 seients gràcies als seients de tal. I el Barça sí que ho pot fer. I per això se'n va allà. Ostres, aleshores, per què? És a dir, si tu tens un mandat, dius no, i després dius sí, estàs perjudicant els teus socis, puges l'abonament, més altres coses, què està fent la Porta?
Bueno, tot
la Porta
això,
no la tanca, la Porta.
No, tot això el que demostra és que el futbol cada vegada està més mercantilitzat. I el que tu pots tenir amb el teu full de ruta, de dir faré, al final el que mana és la pela. I vas cap allà on tira el vent. Vull dir, jo amb això estic convençut. Per això moltes vegades, cada vegada et decep més, no el futbol com a tal, com a esport, perquè no sé, cada vegada hi ha menys d'esport i més de mercantilització a nivell de jugadors, a nivell de club i a nivell de presidents, evidentment. No ens fotrem amb el Paco del Bernabéu, per això?
No, que... això juga una altra lliga.
S'acabarà jugant un Terrassa-Sabadell, Sabadell-Terrassa-Balaí, d'aquest ritme, o sigui, que imagineu-vos.
Però nosaltres, Miqui, a la situació que estem, qualsevol diners són benvinguts, eh?
Sí, però dic que imagina el que podria ser, no? O sigui, que amb lo bonic que és, no?, viure aquesta... No sé, aquests partits tan especials, no? Però és que al final estan carregant-se
un dels problemes que hi ha, i és que estem vivint en una situació en què els futbolistes estan passant de tot. Es queixen, però no actuen. Quan fa de l'última vegada futbolistes? Quan fa de l'última vegada futbolistes?
Haurà d'arribar el moment,
Quants jugadors han criticat? Recordo Kroos abans de retirar-se, recordo De Jong en l'actualitat, quants jugadors més han criticat? A mi només en surten Kroos i De Jong. I un ja està retirat, aleshores. Necessita jugadors de poder, és a dir, on estan els Carvajal? On estan els Borja Iglesias? On estan els Bellerín? On estan els Coque, que diguem són els jugadors nacionals amb més pes a la plantilla? On estan els Pedri? Són aquests jugadors que han de criticar, és a dir, que De Jong, que és un jugador top mundial, critiqui, està superbé per donar visibilitat, però el que han de criticar són els jugadors nacionals.
Segurament, Raül, fixa't una cosa, pels noms que has dit, no hi ha líders. líders, no només dins del camp, sinó també fora del camp.
Fora.
I, sí, clar, és que tu, sí, imagineu-vos sí, sí, aquesta sí, sí. situació amb Piqué en actiu.
Home, o Piqué, Xavi,
Piqué, Puyol, Ramos, i... doncs... Home,
no, una altra cosa.
No
digueu això...
Sí o no?
No digueu això, que és capaç de sortir el Javi Poves aquest i començar a portar una... No sé, jo, amb això és veritat, eh? Falten líders, falten referents, no sé...
Però dins i fora, dins i fora del camp, dins i fora del camp.
Dins i fora,
perquè són ells
ningú els se la veu.
Clar, són els que han de gestionar el seu... ells són l'engranatge, la peça bàsica d'aquest negoci.
Però tenen por, és la pregunta, no? Seria aquesta la qüestió, tenen por de...
No sé,
de
no,
repercussió.
Jo no crec que tingui por, jo crec que ja els hi va bé, vull dir... han agafat el tarannà ja del país, no?, de dir, bueno, doncs mira, anem fent...
No
callar, sí, corro via Paleau, vull dir, escolta, anem fent i ja està, ja que passa, en campany.
Sí, sí. Per cert, ens queden pocs minuts, eh? Recordem que encara queda el segon partit de la selecció espanyola, que és dimarts, si no m'equivoco, contra
la
Bulgària.
La Marta Duart sí. no jugaria a cap jugador.
No,
Barça,
no és que hi ha... Queda Pedri...
Jo fotria a l'Estochko, a Bulgària.
El tren València, no? Sí, sí.
Jugaran a Valladolid i després, home, més partits per aquest cap de setmana, sí... Champions femenina, el Barça, que aquest cap de setmana s'anunciava que tenia el compromís més complicat de la Lliga Domèstica davant de l'Atlético de Madrid. Va ser, doncs
si aquest era el més difícil, sí? Si aquest era el més difícil...
Efectivament.
No, la Lliga Femenina cada vegada té més pinta de Lliga Sobal. És a dir, que és un equip que la notícia és quan el Barça perd, que el Barça podria guanyar la Lliga amb l'equip B, i aleshores crec que això és molt perjudicial pel campionat, no? Per això les millors jugadores al final s'acaben anant a Anglaterra, com és el cas de la Mariona. El Barça s'ha de concentrar sobretot a la Champions i a veure, esperant les proves mèdiques de Pajor, no?, que tot sí. fa indicar, segons TV3, que té pinta de creuant, no? Aleshores, doncs, bueno, serà una oportunitat per una jugadora del planter perquè haurà de jugar molts minuts.
Aquí ens hem oblidat d'un tema també important, eh?
Quin?
Us en recordeu la tertúlia de la setmana passada? Ens vam quedar amb les ganes de saber si li tornava les calés de Disney Plus per al tema del partit del Barça.
El Joan.
De la Champions.
El Joan Riera.
El Joan Riera.
Sí.
Joan Riera, o sigui, és una de, si ens està escoltant, o hem de saber si ha pogut d'alguna manera cancel·lar aquesta subscripció, no?, per al tema de la Champions. Perquè la veritat és que... Finalment sembla que sí, no? Sí que era en
però obert, dimecres, no? Dimecres, no, dimecres,
dimecres
sí.
Dimecres sí a TV3.
Però
la setmana passada
no.
Van donar el Madrid. La setmana passada van donar el Madrid.
Correcte,
TV3
amb la Roma.
Té una setmana sí o sí de partits de Champions, però té el nombre de partits del Barça, diguem, com X. És a dir, té un nombre X. I la resta, doncs, ha de decidir quin és el partit que volen jugar.
Llavors que no cancel·li el compte, llavors.
No, però cuida, jo crec que això és per la lligueta aquesta inicial. Després, quan hi ha els play-offs, els encreuaments ja directes,
sí.
Jo crec que vaig sentir que TV3 els donàvem obert, els de partit del Barça. Mm.
Sí, segur són les semifinals i la final, segur. Però a vegades sí que han fet que de quarts de final han donat un en obert i l'altre l'any passat, potser que, no, si no m'equivoco, va ser a Noruega, que o un partit no el van donar i van donar l'altre, o viceversa, no? És a dir, amb aquestes coses a vegades hi ha bastant lío. Però bueno, és un model que compta per al futbol masculí, perquè Netflix també està a l'acecho, a Prime Video ja té la NBA i també estaria interessat, aleshores a veure què acaben fent, no? És a dir, perquè
només
aquest model de...
que s'equivoqui la gent i en lloc d'anar al partit en directe te'n vagis a una sèrie i acabes dient, ostres, però mira el partit...
Adeu,
no, t'acabis equivocant.
Sí. En comptes dels zombis, no?, dels teus jugadors, t'acabes veient The Walking Dead, no?, que potser no.
Sí, sí. Dius, he vist que estaven molt bé al principi i han acabat tots molt cansats, no? O sigui, pues ja està.
Bueno, però és un model diferent que jo crec que qui surt perjudicat sí. és la gent més gran, no? Perquè si tu tens Movistar, Orange o qualsevol cosa és més fàcil, no? Si tens Prime Video, Netflix o coses d'aquestes, ja necessites entrar en una aplicació, és una mica més difícil, no? Però bueno.
Perquè es busca més ingressos cada vegada més, per part dels operadors i per part dels clubs.
Sí.
I això fa, doncs, que...
Tothom vol clar, més, tothom vol
i...
més.
Clar, és que
ens quedem aquí, eh? Ho deixem aquí. No hem pogut parlar del Barça de bàsquet.
Millor no parlar-ne.
Sí.
Ni el Riqui Festo.
Perquè
no?
està bonita la cosa. Però vaja, ja ho farem un altre dia. Senyors, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona setmana. I senyor Gurú, felicitats.
Vinga, moltes bueno, gràcies.
Que vagi molt bé.
Bona setmana. Adéu.
Bona setmana. Adéu-siau.